Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous, 7 de desembre del 2023. Comencem el dia amb un ambient fred. Fa molt fred. Les temperatures han baixat més que ahir i hi ha glaçades en molts punts a l'interior i sectors de muntanya i els termòmetres per sota dels 7 graus a la costa. Es nota molt. Si sortiu al carrer a aquesta hora, pel que sigui, ho notareu. Al matí els núvols aniran a més i a la tarda el cel quedarà tapat i al vespre arribaran les primeres pluges per ponent. Luis Rubiales hauria acariciat i petonejat, també sense consentiment, a dues jugadores de la selecció anglesa a la final del Mundial de Sydney. És el que conclou l'informe de la FIFA sobre el comportament de l'expresident de la Federació Espanyola durant l'entrega de medalles, que va acabar, recordem, amb el petó no consentit a Jennifer Hermoso. La FIFA ha parlat amb representants de la selecció anglesa i del Nova Zelandesa, que també eren al lliurament de medalles, i tots corroboren la versió d'Hermoso. Titllen el comportament de Rubiales d'inadequat i defineixen la seva actitud amb les jugadores com a, atenció, empalagosa. Aquest informe és de la FIFA, no és qualsevol informe. És de la màxima institució del futbol a nivell mundial. A Catalunya, la Generalitat recula i ara nega que els mals resultats dels alumnes catalans a les proves PISA tinguin res a veure amb l'immigració. La consellera d'Educació, Anna Simó, admet que no hi ha excuses i que estan treballant per resoldre el problema. Es desmarca així del seu número 2, Ignasi García Plata, que dimarts va excusar els pèssims resultats amb l'argument que PISA havia examinat massa migrants. En parlarem avui amb el director d'Innovació, Investigació i Cultura Digital de la Conselleria, Joan Cuevas, i amb tot un referent en el sistema educatiu del país, el professor Xavier Massó. Serà en temps de tertúlia avui amb el David Fernández, el Pere Mas, la Concepció Baray i la Mònica Hernández. Tot plegat el mateix dia que Europa ha acordat posar límits a la intel·ligència artificial. A quarts de vuit, aproximadament, sabrem els detalls de la primera regulació comunitària que autoritzarà els estats a fer servir aquesta tecnologia amb finalitats militars i de seguretat nacional. La regulació arriba poques hores després que Google hagi llançat el seu propi servei d'intel·ligència artificial. Es diu Gemini i promet, atenció, anar encara més enllà que el ChatGPT. I atenció també a aquesta notícia, perquè el cas és, com a mínim, curiós o cridaner. L'alcalde de Calella, el Maresme, demana ajuda als Mossos per parar els peus a un grup d'11 lladres reincidents que sumen, entre ells, 260 detencions. 260 11 lladres per agressions i robatoris. En parlarem amb ell, amb l'alcalde de Calella, el Marc Buch. I a la resta dels esports, Ter Stegen viatja avui a Estrasburg, a França, per operar-se de la lumbalgia que el manté apartat des de fa setmanes dels terrenys de joc. Passarà avui pel quiròfan i està previst que demà ja torni cap a Barcelona. I a partir de les 11, aquí al RAC1, coneixerem totes les novetats del Saló del Manga de Barcelona, que avui obre les portes amb un dels seus impulsors, l'Oriol Estrada, i també amb la Míriam Bonastre, que és una de les moltes autores de còmics que hi passarà. Però, més enllà del Saló, volem parlar del manga en general, un gènere que cada cop sedueix més lectors de tota mena. I després repassarem les bandes sonores de les pel·lícules de Juan Antonio Bayona. Demà el Liceu acull un concert per redescobrir la música que acompanya pel·lícules com L'Impossible, Jurassic World, Un monstre en ve veure o La societat de la nieve. En parlarem amb el director del concert, Fernando Velázquez, que és el compositor d'algunes bandes sonores de Bayona. I, com sempre, amb el Ramon Bartolí, el diàleg, arribarem al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, Albert Pedrol, Mònica... Albert Pedrol, no...
Hola,
Albert Ferran, bon dia.
Ja sé que el trobeu a faltar, el Pedrol, ja ho sé, però també té dret a alguns dies de... Bé, no sé si té dret.
Ara... No té dret a res. A veure, alguna cosa d'aquesta... I Mònica Usar, també, bon dia.
Hola, bon dia.
Adrià García, bon dia. Albert Ferran, bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Hola,
què tal, bon dia. Adrià
García, bon dia. Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Albert?
Doncs sí, tenim novetats al cas Rubiales en l'informe publicat per la FIFA sobre el cas, en què llegim que els presidents de la Federació Anglesa i de Nova Zelanda reafirmen la versió de Jenny Hermoso sobre els actes de Luis Rubiales durant la final del Mundial. Els dos presidents estaven al costat de Rubiales durant l'entrega de medalles i corroboren que l'expresident de la Federació Espanyola va tenir comportaments agressius des del túnel de vestidors i que es van sentir incòmodes durant el petó no consentit a Jenny Hermoso. A més, Debbie Hewitt, que és la presidenta de la Federació Anglesa, la presidenta, explica que Rubiales era molt escandalós quan passaven les jugadores del combinat espanyol. Detalla que les abraçava amb molt contacte, que va acariciar l'esquena d'algunes, d'altres els va donar alguns copets al cul, també les va agafar del braç, les va aixecar amunt, i també és novetat que denuncia que un Rubiales va protagonitzar un parell d'accions inapropiades amb futbolistes angleses. Va acariciar la cara de Laura Coombs i va fer un petó amb força a la galta de la blaugrana Lucy Bronze. És un informe de 34 pàgines en què diríem que aquestes són les principals novetats i en què el titular és que els dos presidents de la Federació Anglesa i de Nova Zelanda reafirmen la versió de Jenny Hermoso.
Insistim, aquest informe no fa qualsevol entitat, no fa qualsevol institució, fa la FIFA, que és el màxim òrgan representant del futbol a nivell internacional.
Sí, la FIFA que ha inhabilitat 3 anys a Rubiales i que en aquest informe també conclou que la inhabilitació és correcta, que els 3 anys és la mesura apropiada perquè creuen que a partir d'aquí ja Rubiales no farà més accions d'aquest tipus.
Són les 6:06, alguna cosa més d'aquesta nit i matinada, Adrià?
Doncs sí que aquest matí al Món a RAC1 parlarem amb el director d'Innovació, Investigació i Cultura Digital del Departament d'Educació, Joan Cuevas. Això després que la Generalitat hagi fet marxa enrere i hagi negat ara sí que el mal resultat a les proves PISA es deu a la immigració. Després de fer-se públic que Catalunya és a la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i lectura, dimarts el Departament d'Educació es va agafar a l'alt percentatge de nouvinguts per justificar els resultats de l'informe, que són, recordem-ho, els pitjors de la història. Deia que el nombre d'immigrants que es van presentar a les proves és superior a la realitat de les escoles. Doncs bé, ara rectifiquen i asseguren que la mostra d'estudiants sí que és representativa. Ho van dir fonts del departament després de posar-se en contacte amb els responsables de l'informe per acabar d'aclarir els últims dubtes. La mateixa consellera d'Educació, Anna Simó, era contundent i reconeixia en una piulada a Twitter que no hi ha excuses i que ara ja tenen el problema identificat. Assegurava que tot va de pobresa infantil i de segregació escolar i que estan treballant per posar-hi remei de seguida.
Avui a la tertúlia amb Concepció Baray, David Fernández, Pere Mas i Mònica Hernández, que per cert té dues filles, per tant serà interessant també escoltar què diu la Mònica, farem un exercici que bàsicament és fer-nos preguntes i intentar respondre-les. D'entrada, parlem amb el Joan Cuevas, que és director general d'Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d'Ensenyament. És l'única veu, ara per ara, del Departament d'Ensenyament que parla, tot i aquest cop de volant, aquest gir de guiones aquestes últimes 24 hores. La consellera, de moment, no parla. Parla Joan Cuevas, per tant, com que volem una veu del departament, l'he anat a buscar. I després, jo crec que serà molt interessant avui escoltar Xavier Massó, que és tota una institució per parlar sobre el sistema educatiu en general. És professor, és catedràtic de filosofia i, a més, autor de llibres com El fin de l'educació o La educació cancel·lada. I amb ell, doncs, intentarem respondre aquests dubtes que a mares i pares us hagin pogut sorgir en aquestes últimes 48 hores després d'haver vist aquests resultats tan desastrosos de Catalunya a l'informe PISA. Veurem, farem aquest exercici i jo crec que tots aquells pares i mares que esteu una mica amoïnats, molt amoïnats, gens amoïnats, el que sigui, pot ser bastant interessant l'exercici que farem avui a la tertúlia. Els mals resultats han reobert amb Adrià el debat precisament sobre el model educatiu a Catalunya i la seva eficiència. Tot plegat, com dèiem, doncs en parlarem amb Joan Cuevas i amb Xavier Massó. A aquesta hora, Adrià, també estem pendents, molt pendents a aquesta hora, perquè és imminent, de la confirmació oficial de l'acord de la Unió Europea per posar límits a la intel·ligència artificial.
Sí, segons Reuters, després de més de 10 hores de reunió, els 27 països de la Unió haurien pactat aquesta matinada la primera regulació comunitària. Segons avança l'Agència Internacional, és un acord històric que arriba enmig de la creixent preocupació mundial per les habilitats de programes com ChatGPT. Segons les primeres informacions, l'acord permetria utilitzar aquests sistemes en casos concrets com la vigilància biomètrica, és a dir, els estats podrien fer ús de la intel·ligència artificial amb finalitats militars i per la seguretat nacional. Això el dia que Google ha anunciat també la seva nova intel·ligència artificial, que promet ser més potent fins i tot que ChatGPT. Es diu Gemini i diuen que té més capacitat que els experts humans. La seva principal novetat és que és multimodal. Això vol dir que desxifra, entén i barreja informació en diferents formats com text, vídeo, imatges o àudio. Per exemple, si tu li ensenyes una imatge d'uns ingredients i li preguntes què podries cuinar, la intel·ligència artificial respondrà amb una recepta.
Ah, ja. Bueno, em sembla molt útil. Mònica Usart,
Hola.
Hola.
Fa fred, eh? Fa
molt fred.
Han baixat les temperatures, de fet ja esperàvem uns quants dies d'ambient més fred, però podríem dir que en alguns punts del país és el matí més fred d'aquesta temporada. Ui. Que ja tocava també perquè estem al mes de desembre, per tant ja havíem de tenir algunes nits més fredes i amb glaçades. De fet, ara mateix tenim 5 graus sota zero a Prades, hi ha 2 graus negatius a Vic, hi ha 0 graus a Girona, hi ha 1 grau sota zero a Lleida, 6 graus a Tarragona, entre els 7 i els 10 a la ciutat de Barcelona, però en general la línia de la costa està sota dels 6-7 graus, a l'interior i valls del Pirineu i tenim temperatures per sota dels 0 graus, i que en zones de muntanya amb aquesta inversió tèrmica tenim temperatures una mica per sobre dels 0 graus, però en general us haig de dir que us abrigueu molt avui abans de sortir de casa, allà on estigueu, perquè també la línia de la costa notareu que fa aquest fred, però al migdia en canvi pugen entre 2 i 4 graus aquestes temperatures, però tornen a baixar de cara demà, per tant no us en refieu, que
és una muntanya rossa,
una muntanya rossa totalment. Demà baixen, però després tornen a pujar el cap de setmana. Una altra vegada, sobretot diumenge, que és quan se suavitza més l'ambient, i diumenge, dilluns i dimarts de la setmana que ve tindrem temperatures que estaran 7 o 8 graus per sobre del que seria habitual. Per tant, ben atents aquests dies, perquè avui fa un fred de ple hivern, però en canvi a partir de diumenge tindrem un ambient més suau. I pel que fa a la pluja, arribarà de cara al vespre i ho farà per les comarques de Lleida, també cap a les Terres de l'Ebre, i després de nit i matinada s'estendrà cap a la resta. La part bona és que el gruix de la pluja caurà de nit, per tant no ens molestarà massa. Però demà al matí encara descarregaran alguns ruixats entre Girona, Barcelona i punts del Pirineu, però a la tarda es tornen a obrir clarianes una altra vegada. I atenció amb les ventades fortes demà, sobretot cap a l'Empordà, també cap a les comarques de Tarragona i també cap al Pirineu, que combinat aquest vent amb la neu que pugui caure, doncs podria provocar el fenomen del torb. I al cap de setmana més calma i amb aquestes temperatures que, com dèiem, pujaran.
Tothom constipat.
Ja, ho sé.
A mitjans de la setmana passada estarà tothom
allò, ja
avisat, amb
la
goteta penjant
ja.
Sí, és veritat que m'ha avisat. Això és veritat. Gràcies, Mònica. 6 i 12, Adrià, en política. Podem garanteix al PSOE l'estabilitat del govern després de la ruptura amb Sumar.
Sí, és el que li va comunicar la secretària general del partit, Ione Belarra, al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en una trucada telefònica. Tot i això, part de l'executiu encara no se'n refia. Ahir, durant els actes de commemoració de la Constitució, Yolanda Díaz reclamava els 5 diputats que han decidit partir Pérez i anar al grup mix que tinguin altura de mires, tot plegat després que Belarra assegurés que és l'única sortida que tenien per continuar fent política.
Podemos ha pasado página, deja atrás un momento extraordinariamente difícil para nuestra organización y ahora, con fuerzas renovadas, nos ponemos a cumplir con el mandato de la ciudadanía.
Pedimos altura de miras porque estamos seguras que cuando defendamos la vida de la gente con las políticas que vamos a defender, no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país.
I en aquest escenari remogut, Catalunya en Comú demana als diputats de Podem que tornin l'acte de diputat, denuncien que la decisió de marxar al grup mixt suposa incomplir l'acord firmat amb més d'una quinzena de forces.
I aquest trencament entre Sumar i Podem va acaparar, sens dubte, tot el focus ahir al Congrés, però l'altre gran tema va ser... Això sí que és la roda del hàmster. La renovació o no renovació de la cúpula judicial.
Sí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant una conversa informal amb periodistes, deia que es vol reunir amb Feijó abans que acabi l'any i mirar d'acabar amb el bloqueig al Consell General del Poder Judicial. Segons El País, el govern espanyol no descarta fins i tot treure algunes competències, com la d'anomenar càrrecs judicials i magistrats del Suprem, per intentar acabar així amb la paràlisi.
Més coses al govern espanyol... Tema d'espies, eh? Ha expulsat del país dos espies nord-americans per subornar membres del CNI.
Sí, en concret van demanar obtenir informació als dos agents espanyols que, recordem, estan investigats per facilitar dades reservades als Estats Units. Segons publica avui El País, el Centre d'Intel·ligència Espanyol va descobrir que almenys un dels agents havia estat captat pels espies nord-americans destinats a l'ambaixada de Madrid. Aquests li van oferir una gran quantitat de diners a canvi de la informació secreta. Els dos agents espanyols són un cap d'àrea, una de les seccions que formen part de la divisió d'intel·ligència, i el seu ajudant. Quan es va descobrir tot plegat, vaja, a l'octubre, els dos van ingressar a la presó d'Estremera. L'ajudant, però, en va sortir poc després. Segons El País, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va convocar a l'ambaixador nord-americà per demanar-li explicacions per aquesta acció insòlita entre els dos països, però aquest va assegurar que no en sabien res i es va comprometre a col·laborar en la investigació.
Atenció a aquest cas. L'Ajuntament de Calella, la Calella del Maresme, demana reforç policial per resoldre els problemes de seguretat que provoquen un grup de joves multireincidents.
Sí, són 11 persones que sumen 260 detencions, la majoria per baralles, amenaces i robatoris a comerços, turistes o veïns. L'alcalde té la sensació que actuen amb impunitat i demana a Interior un reforç policial per així fer-hi front. En un dels últims episodis Va ser dissabte passat. La policia local va detenir un d'aquests tres joves acusats d'incendiar un pis després d'una baralla. Durant la detenció es van enfrontar els agents amb bats de beisbol i matxets. Un d'ells ha entrat a presó preventiva, però els altres dos van sortir en llibertat després de 72 hores a comissaria. L'alcalde assegura que aquests sis mesos arran d'aquest grup, la policia local ha fet més de 1.200 hores extraordinàries que tenen un cost, atenció, de més de 60.000 euros. Els propers dies es reunirà amb el director general dels Mossos per buscar-hi solucions.
Clar, són 11 persones només i entre totes elles sumen 260 detencions. Això són més de 20 per cap. Llegia ahir també que hi ha, en alguns casos, n'acumulen pràcticament 50. O sigui, hi ha una sola persona que té 50 detencions. És a dir, algú que comet un delicte, se l'enduen al calabós i està 24, 48 o 72 hores, com a màxim, per llei, surt, i en menys estona de la que ha estat al calabós, torna a cometre un delicte i torna al calabós. I així anar fent, successivament. I clar, em sembla molt bèstia que hi hagi un alcalde d'un municipi que estigui suplicant i demani ajuda i reforç policial per intentar combatre aquests, aquests delinqüents multireincidents. A partir de les 10, aproximadament, avui al matí, parlem amb l'alcalde de Calella, parlem amb el Marc Buch perquè ens ho expliqui. Per cert, que Donald Trump, passa un minut d'un quart de set del matí, avisa que si guanya les eleccions de l'any que ve, serà, i això és literal, Adrià, sí, dictador sí. Per un dia.
El president nord-americà diu que la seva intenció és castigar tots aquells que l'han intentat perjudicar i respon d'aquesta manera als que adverteixen que és una amenaça per la democràcia. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
Ell em pregunta, no seràs dictador, oi? Jo dic, no, excepte el primer dia. Tancarem la frontera i perforarem per extreure petroli. Després d'això no seré un dictador, d'acord?
Un dels cavalls de batalla de Donald Trump és la defensa de les armes de foc. Els republicans s'oposen frontalment a il·legalitzar-les, malgrat els freqüents tirotejos que hi ha al país. Precisament, ahir la nit en va haver un altre a la Universitat Pública de Las Vegas. L'atac va deixar almenys 3 morts i un ferit crític.
Què més, Adrià?
Doncs que es fa viral a les xarxes el moment en què el cantant i col·laborador del món RAC1, David Zulueta, anuncia que s'acomiada indefinidament dels escenaris. L'exconcursant d'Operación Triunfo 2020 va tornar ahir a l'acadèmia per explicar que després de 5 anys de carrera musical plega. És tot un bany de realitat pels actuals concursants que l'escoltaven bocabadats i en silenci sense saber què dir. Zulueta els va explicar que ha perdut la il·lusió per la música.
Siento que estoy desenamorándome. Y en una profesión vocacional como es esta, es muy importante la ilusión. Antes de OT y al principio de salir, yo tenía un bolo, yo llegaba, antes que el técnico estaba yo allí ya perenne. Ahora son las 6 de la tarde del día de bolo, y estoy en mi casa, a ver si se cancela. Ay, Dios mío, qué pereza, y ahora esto no puede ser.
És per això que Zulueta diu que prefereix plegar ara en un moment en què encara podria viure de la música. Tot i això, no descarta tornar algun dia a actuar. De moment farà 3 concerts de comiat, l'últim el 8 de febrer al bar musical New Fizz de Barcelona.
Cap a les 11, aproximadament d'avui al matí, farem un truc al Dave perquè ens expliqui doncs, com està i ens ampliï una miqueta amb aquest discurs que va fer a l'acadèmia, que d'una banda em sembla un exercici molt interessant per part d'Operación Triunfo, portar els concursants, que és gent que es vol dedicar a la música, doncs l'altra visió també, no? D'algú que ha perdut la passió, que està desenamorat amb l'ofici i que decideix deixar-ho estar, no? És el missatge de l'acadèmia és no tot són flors i violes, no tot és de color rosa, vull dir que sapigueu que hi haurà moments dolents.
I de fet, si ens fixem, no, el percentatge de triunfitos que surten al mercat, són pocs els que acaben tenint un èxit rotund, com Aitana, per exemple.
Exacte. I em sembla també, després, molt interessant la reflexió del Dave, és veritat que parteix segurament des d'una posició de cert privilegi, que és el tenir el privilegi de poder renunciar a la teva feina. No tothom pot renunciar a la seva feina, però alhora em sembla molt interessant aquest lligam entre passió i feines vocacionals. És veritat que hi ha feines vocacionals segurament també com la nostra, en el periodisme, la ràdio en general, que quan no hi ha passió... Doncs,
de fet, també explica, no, el tall de veu que no li dona per viure la música. Ara mateix tampoc. Vull dir que...
Això passa amb el periodisme també, en molts casos. Pel que fa a la resta dels esports, Albert Ferran, alguna cosa més?
Doncs mira, que Mundo Deportivo avança que Ter Stegen passarà avui pel quiròfan a Estrasburg per solucionar els problemes d'esquena que arrossega. El porter viatja aquest matí acompanyat del doctor Pruna, cap mèdic del primer equip, per sotmetre's a una intervenció curta i està previst que demà ja torni cap a Barcelona. De moment, qui no passarà pel quiròfan és Ronald Araujo, que es va fer una fractura a la cara contra l'Atlético. Avui ha de provar la màscara i en principi hauria de ser titular diumenge contra el Girona. Més enllà del Barça, destacar la nova ensopegada del City a la Premier, quarta consecutiva. Aquesta nit ha perdut 1-0 al camp de l'Aston Villa. Els de Guardiola han sumat 3 punts dels últims 12, que l'han deixat en quarta posició a 6 punts del líder, que és l'Arsenal. A la Copa, el Sevilla i les Palmes són els dos últims equips que han accedit als setzens de final. Avui juga el Girona a les 9. Visita el camp de l'Oriola en directe a RAC1 i ho rematarem amb la derrota del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 80-75 a la pista de la Virtus de Bolonya, tot i que guanyava de 16, va desperdiciar aquest avantatge al conjunt blaugrana. En canvi, victòria de la penya a l'Eurocup 81-85 a Istanbul contra el Besiktas.
6:20.
El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
Què?
Hola.
Pràcticament no recordava ni la teva cara, ja.
Apa, què dius, dos dies que he fet
festa? De tots els mesos que fa que es pones de vacances.
Tres, clar.
Clar, fa cinc dies que no et veiem.
Sí, és veritat.
T'en trobo molt a faltar.
Jo també, vosaltres.
Ja. Yeah.
A mi m'ha passat molt ràpid, però és la diferència. M'ha passat molt ràpid aquests dies.
On has estat?
A Anglaterra, a la campiña anglesa.
Tu sempre fugint del fred, eh?
Bueno, vaig arribar, estava tot gebrat, eh? Una meravella, perquè just estaven en un episodi de fred sense neu i després ja van pujar les temperatures i feia aquest plogimet que allà sí. Tothom ens anava dient doncs quina llàstima que tingueu aquest temps i jo pensava, no sé, jo sóc feliç, jo cap problema. Jo encantat de la vida, amb la boira, el gebre i el fred i la pluja i tot això.
Ha anat bé, però?
Molt bé. Molt bé.
Fas bona cara.
Ha passat massa ràpid. Sí? Faig bona cara?
Sí.
Quan m'he llevat al matí ha estat una hòstia el despertador.
Ja.
Dic, no, no m'ho puc creure. I a més aquí també fa viruji, eh? Que em podríem dir.
Viruji, eh?
Viruji, sí, sí.
Però que el Ramon Bartolí ha fet el meteoròleg.
Sí. Sí, home, però no podem renunciar a les expressions populars. Viruji ens agrada.
Clar, clar, clar.
I així ens entén tothom.
Sí.
Exacte. Sí, sí, sí. Bueno, vosaltres ja esteu bé, oi, també?
Sí, portem 4 despertadors més que tu aquesta setmana. Però, sí.
Però bé.
Sí, però tu, però
molt bé, molt bé. 3 despertadors més.
Sí, sí.
Sí, els que siguin.
Sí.
Bueno, jo volia recordar el guanyador de la setmana passada. No, és broma. És broma, és broma, és broma. És broma.
Dijous.
Ja és massa. Ja és massa. Ho hagués pogut fer, realment.
Sí, no, si pots fer el que vulguis, tu.
No, però us he portat un tall del mític Jaume Creixell amb problemes per silenciar el seu telèfon mòbil a Què t'hi jugues de la SER Catalunya.
Podria allargar-se més i arribar als 10 mesos.
Seran més 8-10 que 6-8, bàsicament perquè els gràcies tigre per tancar el so del telèfon mòbil.
Collons, ja està.
Però crec que el Cristo ja li ha posat en silenci, no?
Collons, digueu-m'ho, perquè...
Que portes una faixa?
Em porto faixa perquè em pesen tant els pebrots en premis que estic,
per favor,
que tinc de posar una faixa.
El Madrid, en una imatge que és fantàstica, si la podeu recuperar, perquè l'ha analitzat el Jordi Martí. Tigre, en sèrio, deixa el telèfon fora ja, que m'està cansant ja.
De moment et he fotut una missa negra, no se t'agradarà el pito en 3 mesos.
Ui, molt bonic.
Està molt de tornada, aquest senyor.
Està molt de tornada, tot sí. I va en faixa, eh?
Va en faixa.
Puc entendre que estigui especialment crispat.
Clar, exacte. Però en faixa no et poden... Va.
No, has fet un gest molt estrany, que...
No, no, res, res, res.
No digues?
No, que ha dit que li...
Sí.
Però en faixa no pot ser. T'ha de quedar tot més recollit, no? Penso jo. Jo no me l'he posat mai cap de faixa, però...
A veure, Albert Ferran, no, expert
no, no, no,
en faixes.
No tinc idea.
Però la faixa la portes...
Clar, no la portes a baix, no?
Ah, esclar. Clar, clar. No, però que no fos una faixa d'aquestes que t'agafen una mica a la cama.
Ah.
Clar, clar.
Que sexy, oi?
Quina cara de fàstic que ha posat la Mònica.
Home, com a mínim.
Com a mínim. A veure, són les 6:23.
Ara va la cançó, no? Val. A veure, fa uns dies... Gràcies per tot, Ramon.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Fa uns dies que em van descobrir aquesta cançó, que ja veureu que com a mínim és deliciosa. Me la va ensenyar una d'aquestes persones que té l'Spotify pràcticament com a extensió del seu cos. Aquestes persones que no para de remenar i remenar i remenar i que a més té un gust exquisit en aquest cas particular i per tant li he de fer cas. Això que sona ara és Wynton Marsalis, que és un dels grans trompetistes de jazz de tot el món, interpretant Winter Wonderland amb la seva filla, que té una veu preciosa i que això que fan és així de meravellós. Sleigh bells ring. A beautiful
walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland.
Amb aquesta versió de Winter Wonderland hem arribat a les 6 i 27.
El món a RAC1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Avui bona part dels diaris parlen dels actes de celebració del 45è aniversari de la Constitució espanyola i concretament de la futura reunió entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Clara titula que l'enfrontament polític ha marcat els actes del 45è aniversari de la Constitució espanyola, però que el president espanyol i el líder de l'oposició s'emplacen a parlar del Consell General del Poder Judicial. La Vanguardia també detalla que el president espanyol i el líder del PP van evitar saludar-se en un acte marcat per la polèmica sobre la llei d'amnistia i precisament El Mundo diu que Sánchez citarà Feijóo per buscar un acord, però que el govern assumeix que l'amnistia el fa inviable. Assegura que des de la Moncloa donen el pacte per perdut i per la seva banda El País avança que Sánchez oferirà una nova via a Feijóo per desbloquejar el Consell. Diu que es planteja treure competències de l'organisme per fer-lo menys atractiu pels partits polítics.
Són les 6 i 28 minuts, una pausa i de seguida tornem.
Les subscripcions no tornaran a ser el mateix. Amazon Prime et porta Operació Triunfo, així com enviaments ràpids i gratis, tot per
4,99 euros al mes. M'he de subscriure ara mateix.
Entreteniment en directe i lliuraments ràpids de franc, tot per 4,99 euros al mes. A Prime, amb restriccions geogràfiques. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
En aquest país, tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estado. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre. Aquest desembre continuen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles i, a més, amb 4 anys de manteniment per a vehicles en estoc. Informa't a Skoda.es.
Skoda. A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Lipa, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Ana Salvador, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Que Luis Rubiales hauria acariciat i petonejat sense consentiment a dues jugadores de la selecció anglesa a la final del Mundial de Sydney.
Ho denuncia la presidenta de la Federació Anglesa, Debbie Hewitt, en l'informe de la FIFA sobre el cas Rubiales. Tant Hewitt com el president de la Federació de Nova Zelanda reafirmen la versió de Jenny Hermoso en aquest informe de la FIFA sobre els actes de Rubiales a la final del Mundial.
La Generalitat fa marxa enrere i nega, ara sí, els mals resultats a les proves PISA de guia a la immigració.
El Departament d'Educació es va agafar l'alt percentatge de nouvinguts per justificar els resultats de l'informe. Ara, però, diuen que la mostra d'estudiants que van fer els exàmens sí que concorda amb el dia a dia a les aules.
A aquesta hora estem pendents de la confirmació oficial de l'acord de la Unió Europea per posar límits a la intel·ligència artificial.
Segons l'agència Reuters, després de més de 10 hores de reunió, els 27 països de la Unió Europea haurien pactat aquesta matinada la primera regulació comunitària.
I Podem garanteix l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez després de la seva trencadissa amb Sumar.
És la que, el que li hauria traslladat la líder del partit, Yone Belarra, al ministre de la presidència, Félix Bolaños, en una trucada telefònica. Aquesta crisi al grup parlamentari de Sumar va marcar els actes de commemoració de la Constitució que es va fer ahir al Congrés dels Diputats.
El govern espanyol ha expulsat del país dos espies nord-americans per subornar membres del CNI.
Són els dos agents espanyols investigats per facilitar informació reservada als Estats Units que la policia va detenir fa unes setmanes. Segons publica avui el país, el Centre d'Intel·ligència Espanyol va descobrir que almenys un dels agents havia estat captat pels espies nord-americans destinats a la baixada de Madrid.
L'Ajuntament de Calella, el Maresme, demana reforç policial per resoldre els problemes de seguretat que provoquen un grup de joves multireincidents.
Són 11 persones que sumen 260 detencions, la majoria per baralles, amenaces i robatoris a comerços, turistes o veïns.
I Donald Trump avisa que si guanya les eleccions del 2024 serà dictador per un dia.
Diu que ho farà per castigar els que l'han intentat perjudicar. L'expresident dels Estats Units respon d'aquesta manera als que adverteixen que és una amenaça per la democràcia.
I Albert Ter Stegen passarà avui pel quiròfan.
Mundo Deportivo avança que aquest matí el porter viatja cap a Estrasburg per passar pel quiròfan i solucionar els problemes d'esquena que arrossega. D'altra banda, el Girona juga aquesta nit al camp de l'Oriol a partit de Copa a les 9 en directe a RAC.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui toca abrigar-se de valent perquè en alguns punts és el matí més fred de la temporada.
Sí, tenim glaçades ara mateix en sectors de l'interior, també les valls del Pirineu, temperatures en general per sota dels 6 o 7 graus a la línia de la costa, per tant és un matí fred, però al migdia les temperatures pujaran entre 2 i 4 graus respecte a les d'ahir. Demà tornaran a baixar i tornaran a pujar de nou al cap de setmana. I avui de moment comencem el dia amb algunes bandes de núvols, algunes boires, després a la tarda el cel quedarà més tapat i a la nit arribaran ruixats per les comarques de Ponent, que de cara a la nit i matinada s'estendran també cap a la resta del país.
I ja que hi som, repassem també els termòmetres a aquesta hora.
Doncs ara mateix, un grau sota zero a Olot, Artés i també a Lleida, 0 graus a Girona, 3 negatius a Sort, 6 graus a Tarragona, entre els 7 i els 10 graus a Barcelona i un grau a Viladrau.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora està tallada la C58 entre els punts quilomètrics 5 i 5 i mig per un accident al transport públic. A aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'aquest dijous 7 de desembre.
RAC 1. L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 5 al 10 de desembre, vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Passeja pel centre històric ple de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Mercat de Nadal de Caldes de Montbui, del 5 al 10 de desembre.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al Teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tant riure com jo.
Hombre, daré dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vols fer el sofruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada.
Entrades a balanyambiu.com.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès, viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
RAC 1 torna al torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari i a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca torró, torró!
Tots som 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos
RAC1.cat.
És fàcil.
El món a RAC 1.
6:37, novetats en el cas Rubiales. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol hauria acariciat i petonejat sense consentiment a dues jugadores de la selecció anglesa a la final del Mundial de Sydney. Els presidents de les federacions angleses i de Nova Zelanda, a més, reafirmen la versió de Jenny Hermoso en l'informe de la FIFA sobre els actes de Luis Rubiales durant la final del Mundial, Albert Ferran.
Els presidents de les esmentades federacions, que estaven al costat de Rubiales durant l'entrega de medalles, asseguren que Rubiales va tenir comportaments agressius ja des del túnel de vestidors i que es van sentir incòmodes durant el petó no consentit a Jenny Hermoso. En concret, la presidenta de la Federació Anglesa, Debbie Hewitt, explica que Rubiales va ser molt escandalós quan les jugadores de la selecció espanyola van recollir les medalles. Detalla que les abraçava amb molt contacte, que va acariciar l'esquena d'algunes o els hi va donar copets al cul, i a d'altres les va agafar pel braç o les va aixecar amunt. També denuncia dues accions poc apropiades de Rubiales a futbolistes angleses. D'una banda, va agafar i acariciar la cara de la jugadora Laura Coombs, i de l'altra va fer un petó amb força a la galta de la blaugrana Lucy Bronze. En aquest informe de la FIFA, que consta de 34 pàgines i que té 4 vies d'investigació: el petó a Jenny Hermoso, els tocaments de genitals a la llotja, quan agafa i aixeca Atenea, i també un petó a la cara a Olga Carmona. En aquest informe recull les versions de totes les parts implicades, les pressions de Jenny Hermoso i també el posterior comportament de Rubiales, en què destaca que no va demanar perdó, va insultar tots aquells que pensaven diferent, va utilitzar el seu càrrec per difondre comunicats falsos, va amenaçar la jugadora en un comunicat que després va esborrar, i va utilitzar l'Assemblea de la Federació Espanyola com a fòrum per defensar-se i distorsionar la realitat del petó a favor seu. La FIFA considera que la inhabilitació de 3 anys que va imposar a Rubiales és suficient perquè l'expresident de la Federació Espanyola no torni a repetir cap acció similar, tot i que assegura que va plantejar-se sancions més severes pel desprestigi i mal que Rubiales ha fet al futbol i també a l'esport femení.
20 minuts i arribarem a les 7 del matí. La Generalitat fa marxa enrere i nega, ara sí, que el mal resultat a les proves PISA es degui a la immigració. Dimarts el Departament d'Educació es va agafar a l'alt percentatge de nouvinguts per justificar els resultats de l'informe, que són els pitjors de la història. El secretari de Polítiques Educatives, Ignasi García Plata, deia que el percentatge d'estudiants immigrants que havien fet les proves no corresponia amb la realitat i, per tant, els resultats no eren representatius.
La representació de l'alumnat nouvingut en el sistema és molt per sobre de la resta dels països de l'OCDE. Tot i que el percentatge que el mateix ministeri atribueix a Catalunya d'alumnat amb aquest perfil és del 15%, i en aquestes proves PISA la representació d'aquest alumnat en les proves és un 24%.
Ara, però, la Generalitat ha fet marxa enrere. Diu que la mostra d'estudiants que van fer els exàmens sí que concorda amb el dia a dia a les aules. La consellera d'Educació, Anna Simó, assegura que tot va de pobresa infantil i segregació escolar i que estan treballant per posar-hi remei. Ho deia després que el seu departament es posés en contacte amb els responsables de l'informe per analitzar-lo plegat, Joel Penya.
Fons del departament diuen que van aclarir dubtes sobre la representació de l'alumnat català i ara han conclòs que la mostra era la correcta, que no hi havia sobrerepresentació de persones migrades. A més, Educació s'excusa d'aquest anàlisi que va fer el dimarts, atribuint-lo, diuen, a que hi ha pocs indicadors i estudis del departament, i també mencionen d'altres institucions, que donin una imatge detallada de la realitat. També, literalment, que hi ha pocs detalls de l'increment de la complexitat que ha viscut especialment Catalunya. De fet, en la conversa que van tenir amb els responsables de PISA, asseguren que van tocar la possibilitat de nous anàlisis i estudis per conèixer millor la població en edat d'escolarització. D'altra banda, també els van demanar mecanismes per interpretar millor els informes que es publiquen cada 3 anys. Asseguren que entendre'ls els servirà per millorar el sistema educatiu.
Doncs bé, avui al Món a RAC1, a partir de les 9, en parlarem amb el director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Conselleria d'Educació, que és Joan Cuevas. Un altre factor que també té a veure, però, amb el rendiment escolar, sobretot entre els adolescents, és la salut mental. Doncs bé, gairebé la meitat d'aquests trastorns es desenvolupen abans dels 14 anys, Anna Salvador.
Ho diu un estudi de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària fet al Baix Empordà. Tot i ser un diagnòstic local, l'autora Laura Díaz alerta que hi ha un infradiagnòstic de casos generalitzat. L'ansietat és el diagnòstic més freqüent. Molts d'aquests casos, però, no es detecten, ja sigui per la bretxa generacional entre pares i adolescents, la vergonya dins l'entorn social per reconèixer problemes de salut mental o per desconeixement.
6:42 i a aquesta hora del matí estem pendents de la confirmació oficial de l'acord de la Unió Europea per posar límits a la intel·ligència artificial. Segons l'agència Reuters, després de més de 10 hores de reunió, els 27 països de la Unió haurien pactat la primera regulació comunitària.
Es tracta d'un acord històric que arriba enmig de la creixent preocupació mundial per les habilitats de programes com el ChatGPT. Segons les primeres informacions, l'acord permetria utilitzar aquests sistemes en casos concrets com la vigilància biomètrica, és a dir, que els estats podrien fer ús de la intel·ligència artificial amb finalitats militars i per la seguretat nacional.
Això el mateix dia que Google llança una nova intel·ligència artificial que promet ser més potent fins i tot que ChatGPT. Es diu Gemini i diuen que té més capacitat que els experts humans. La seva principal novetat és que és multimodal.
Això vol dir que desxifra, entén i barreja informació en diferents formats com text, vídeo, imatges o àudio. Per exemple, si tu li ensenyes unes imatges d'uns ingredients i li preguntes què podries cuinar, la intel·ligència artificial respondrà amb una recepta. Ara bé, això serà d'aquí un temps, perquè de moment només acceptarà informació en text i en anglès.
6:43 i en política Podem garanteix l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez després de la seva trencadissa amb Sumar. És el que li hauria traslladat la líder del partit, Jone Belarra, al ministre de la presidència, Félix Bolaños, en una trucada telefònica. Aquesta crisi al grup parlamentari de Sumar va marcar els actes de commemoració de la Constitució, que es van fer ahir al Congrés dels Diputats. Ho va seguir tot plegat des de Madrid en Roger Perciba. Roger, bon dia.
Bon dia. Sí, el saló dels passos perduts del Congrés, en una conversa sense micròfons amb la premsa, Jone Belarra donava a conèixer la trucada que va fer el el dia anterior a Félix Bolaños per informar-lo de la decisió. En aquesta conversa, Belarra va voler tranquil·litzar el ministre, li va dir que els 5 diputats de Podem en cap cas posaran en risc l'estabilitat del govern, tot i això sí va deixar clar que faran valdre els seus diputats a cada debat. Ara sí, davant dels micròfons, Belarra parlava de passar pàgina i de la necessitat d'un partit que parli clar.
Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. Necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro.
I Pablo Iglesias, en declaracions a RAC1, remarca la necessitat de Podem de tenir veu pròpia.
Habían dejado a Podemos sin ninguna capacidad de influencia política en el grupo parlamentario. No había ningún portavoz adjunto de Podemos, por lo tanto no había firma.
En conversa també privada amb els periodistes, Yolanda Díaz diu que està tranquil·la i que la ruptura no tindrà conseqüències. Diu que Podem no votarà cap llei amb el PP i Vox.
Doncs un altre tema destacat ahir al Congrés va ser la renovació del Consell General del Poder Judicial. Pedro Sánchez va dir que es vol reunir amb Feijóo abans que acabi l'any per arribar així a un acord i desfer aquesta paràlisi que porta 5 anys amb el mandat caducat del Consell General. Però segons El País, el govern espanyol encara ara mateix no descarta treure competències fins i tot al Consell, a la cúpula judicial, com la, per exemple, de nomenar càrrecs judicials i magistrats del Tribunal Suprem per així, doncs, desfer aquest bloqueig. Qui no va participar, però, als actes de l'aniversari de la Constitució al Congrés van ser els independentistes. Des de Junts considerem que no hi ha res a celebrar i que si la cúpula judicial tant defensa la Constitució, el primer que ha de fer és complir-la i renovar els seus òrgans caducats.
Ho va dir el secretari general del partit, Jordi Turull, que va aprofitar per reclamar mantenir separades les taules de negociació que tenen Junts i Esquerra amb el Partit Socialista.
Totes aquestes crides que hi ha de que hi hagi només una taula, ja ho hem dit, és començar la casa per la teulada. L'important és dir què anem a defensar en aquestes taules de negociació. I nosaltres, des de Junts per Catalunya, queda molt explicitat en el nostre acord marc amb el PSOE el que anem a defensar.
Turull veu amb bons ulls refer la unitat estratègica independentista, però no barrejar-ho amb la taula de negociació.
I l'amnistia també va ser l'altra, la tercera protagonista als passadissos ahir del Congrés. El PSOE va assegurar que no tocarà ni una coma de la llei durant el seu tràmit parlamentari. Això mentre la Fiscalia General de l'Estat ja ha activat la maquinària de cara a la futura aprovació d'aquesta llei d'amnistia.
Sí, ha demanat informació als fiscals sobre les causes del procés afectades per la llei. Els demana detalls sobre el procediment judicial, els fets que s'han de jutjar i les persones encausades, entre altres. Afecta tant els judicis en curs com els casos amb sentència vinculats al 9-N, a l'1 d'octubre i a les mobilitzacions posteriors. El fiscal ha donat temps fins al 15 de desembre a les fiscalies del Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i la Fiscalia Superior de Catalunya perquè li presentin aquests informes.
6:47 i el govern espanyol ha expulsat del país dos espies nord-americans per subornar membres del CNI. Són els dos agents espanyols investigats per facilitar informació reservada als Estats Units que la policia, recordem, va detenir fa ja unes setmanes.
Segons publica avui El País, el Centre d'Intel·ligència Espanyol va descobrir que almenys un dels agents havia estat captat per espies nord-americans destinats a l'ambaixada de Madrid. Els dos agents espanyols són un cap d'àrea, veterà i de molta reputació al centre, i el seu ajudant. El veterà és el que continua a presó de forma provisional, mentre que l'altre en va sortir. Segons El País, l'ambaixada nord-americana va dir al Ministeri de Defensa espanyol que no sabia res del tema i es va comprometre a col·laborar en la investigació. Els dos agents espanyols enfronten una pena d'entre 6 i 12 anys de presó per un delicte de revelació de secrets.
Sí, pràcticament 48 minuts. L'Ajuntament de Calella, al Maresme, demana un reforç policial per resoldre els problemes de seguretat que provoquen un grup de joves multireincidents. Són 11 persones que sumen 260 detencions, la majoria per baralles, amenaces i robatoris a comerços, turistes o veïns. L'alcalde diu que té la sensació que actuen amb impunitat i demana un reforç policial per fer-hi front. Un dels últims episodis es va viure aquest dissabte passat.
La policia local va detenir 3 d'aquests joves acusats d'incendiar un pis després d'una baralla. Durant la detenció es van enfrontar els agents amb bats de beisbol i matxets. Un d'ells ha entrat a presó preventiva, però els altres dos en van sortir en llibertat després de 72 hores de comissaria. L'alcalde assegura que aquests 6 mesos arran d'aquest grup, la policia local ha fet més de 1.200 hores extraordinàries que tenen un cost de més de 60.000 euros. Els propers dies es reunirà amb el director general dels Mossos per buscar-hi solucions.
I obrim plana internacional per fer-nos ressò de les últimes declaracions de Donald Trump. L'expresident dels Estats Units avisa que si guanya les eleccions del 2024 serà dictador per un dia, per castigar així els qui l'han intentat perjudicar. L'expresident dels Estats Units respon d'aquesta manera els que adverteixen que és una amenaça per la democràcia. Ho deia en una entrevista a Fox News.
Ell em pregunta, no seràs dictador, oi? Jo dic, no, excepte el primer dia. Tancarem la frontera i perforarem per extreure petroli. Després d'això no seré un dictador, d'acord?
Un dels cavalls de batalla de Donald Trump és la defensa de les armes de foc, malgrat els freqüents tirotejos que hi ha al país. Precisament ahir a la nit en va haver un altre a la Universitat Pública de Las Vegas. L'atac va deixar almenys 3 morts i també un ferit crític.
La policia ha batut l'autor dels fets poca estona després dels trets. Es tracta d'un home de 67 anys, professor universitari, que havia demanat feina al centre i li havien negat. Tot i això, a hores d'ara, la policia encara investiga si aquest va ser el motiu de l'atac.
I avui, un últim apunt abans dels esports, arrenca el Saló del Manga a la Fira de Barcelona Gran Via. A partir de les 10 hi haurà més de 270 expositors, projeccions, tallers i exposicions, entre d'altres. S'espera que fins diumenge hi passin uns 160.000 visitants.
És el segon any que el Manga Barcelona es fa a la Gran Via. En total ocuparà 85.000 metres quadrats. També es farà l'habitual concurs de cosplay. Serà dissabte a la tarda i serà una de les rondes preliminars per escollir el representant d'Espanya al Campionat del Món.
Deu minuts i les 7. Pel que fa a la resta dels esports, Albert, Ter Stegen passarà avui mateix pel quiròfan.
Mundo Deportivo avança que el porter viatja aquest matí cap a Estrasburg per solucionar els problemes d'esquena que arrossega. El porter es desplaçarà acompanyat del doctor Pruna, cap mèdic del primer equip, per sotmetre's a una curta intervenció i està previst que demà ja torni cap a Barcelona. Qui de moment no passarà pel quiròfan és Ronald Araujo, que es va fer una fractura a la cara contra l'Atlético. Avui provarà d'entrenar-se amb una màscara i la idea és que sigui titular contra el Girona.
I més coses, el Girona precisament tanca avui la participació catalana a la segona, de la segona ronda de la Copa del Rei.
Visita el camp de l'Oriola de segona federació a partir de les 9 en directe a RAC1. Michel dona descans a 7 titulars. De moment en aquesta ronda de la Copa només ha caigut un primera divisió, l'Almeria, que va quedar eliminat contra el Barbastre. Ahir el Terrassa va dir adeu, tot i plantar cara a l'Alavés, va perdre per 0-1.
I en futbol internacional, el City perd contra l'Aston Villa i es complica la Premier League anglesa.
Derrota 1-0, és la quarta ensopegada consecutiva del City a la Premier, que baixa fins a la quarta posició a 6 punts del líder, que és l'Arsenal. Encara en futbol internacional, el Bayern de Múnich ha fitxat Brian Zaragoza, futbolista del Granada, per 15 milions d'euros. L'extrem continuarà jugant cedit fins a final de temporada al club andalús. I el català Tintín Márquez, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, és el nou seleccionador de Qatar en substitució del portuguès Carlos Queiroz.
Sí, sí, 51, un últim apunt encara en esports, perquè el Barça de bàsquet ha tornat a perdre a l'Eurolliga.
Sí, derrota 80-74 a la pista de la Virtus de Bolonya, tot i que el conjunt blaurana va arribar a guanyar per 16 punts de diferència. En canvi, la nota positiva de la nit va ser la victòria de la penya a l'Eurocup 81-85 a Istanbul contra el Besiktas.
Ara són les 6:52 minuts, fem una pausa i de seguida rematem aquesta secció de l'informatiu.
Som al món. Tornem a ser a primera línia. Per treballar, per construir. Som al món per compartir idees. Per aportar solucions als problemes globals. Som al món per dir-hi la nostra. Per dialogar amb totes les cultures. Som al món per obrir camí a la societat catalana. Som a 72 països a través d'una xarxa que no para de créixer. I amb una força institucional sense precedents. A Catalunya, més que mai, som al món. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Estimats Reis Mags, aquest any no em porteu carbó. Desitjo el peluig del lleó, el llibre d'ombres del petit príncep, el telescopi... Ah, i conèixer un unicorn. Com sé que aneu mal enfeinats, dieu-li als vostres patges que ho trobaran totes les botigues a Bacus. Fins aviat! A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
En aquest país, tens el dret de gaudir d'un entorn sa i el deure de protegir-lo enfront del canvi climàtic. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estado. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Sube el volumen porque esta promo de Samsung es lo más. Llévate de regalo un Galaxy Watch 6 valorado en 319 euros al comprar el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5. Consulta condiciones en tienda o en samsung.com solo hasta el 17 de diciembre. ¿A qué estás esperando?
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
74.380 74380
sèrie
43043.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1, els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, que vols? Iogurt, fruita. Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis. Aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el nou C i us fiqueu al llit amb el Tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adredor, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta?
Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris.
Moltes gràcies. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Hola, què tal?
Aquest any Nadal caurà el dissabte 23 de desembre.
Endavant.
El món a RAC1.
4 minuts i les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el mestre paeller dels diumenges.
Avui han fet venir tots els amics, tota la colla. Uns porten les begudes, d'altres les postres, i ell, el mestre paeller dels diumenges, s'encarregarà del botar, de d'unes quantes cadires, la paella immensa i l'arròs. Si el mires de lluny, sembla un home normal i corrent, però dins amaga un superheroi capaç de fer una paella per 15 persones. És curiós, aquest mestre paeller dels diumenges, perquè normalment no s'acosta gaire a la cuina. Si ha de fer alguna cosa, la fa, una truita, una amanida, potser un entrepà, però a casa qui manega aquell territori és la dona. De fet, és qui li ha anat al mercat a comprar, qui li donarà un cop de mà després per netejar els plats, però ara que arriben els primers convidats, ara sí, ara que ja hi som tots, ara ordena i tasta, opina sobre el sofregit i el veus engreixar-se pels bons comentaris, per les fotografies que demana que pengin al Facebook. Però quan s'apaguen els llums, quan es tornen les cadires, quan tot queda net, el mestre paeller dels diumenges torna a ser aquell home que no cuina, que va fent i que es guarda per la propera paella per ser el protagonista.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
Cuando se estrenó El último duelo, muchos críticos, sorpresa, señalaron que Ridley Scott se había querido apuntar a la moda del Me Too. Para empezar, el movimiento que propició que muchas mujeres relataran la violencia que habían sufrido no es ninguna moda. Para terminar, se les olvida que Ridley Scott ya dirigió Thelma y Luis en 1991. El último duelo cuenta una historia real que ocurrió en la Edad Media. Dos caballeros, dos amigos, que se enfrentan en un duelo mortal cuando la esposa de uno de ellos acusa al otro de haberla violado. Y la cuenta desde las tres perspectivas, los mismos hechos explicados por los dos amigos y por la mujer. Te atrapa y no te suelta. Las escenas de batallas y la pelea final, con su sangre y sus vísceras, son tremendas. Pero más lo es darse cuenta de que la historia sigue siendo vigente hoy. con un reparto estupendo con Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer, El último duelo es una gran película y está en Disney Plus.
I ara anem amb el diàleg. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Escoltem un canvi de vocal perillós, Albert Pedrol fent els esports al matí a Codina de RAC 105.
Que l'any passat va sortir que al Camp Nou hi havia excrements d'ocells caient del sostre, que hi havia llambordes que queien i tal. El president de la gestora, Carles Tusquets, ho va definir com a casquetes, casquetes que queien.
Crec que va dir cascotes.
Cascotes, cascotes.
Casquete, l'argot és una altra cosa, no?
I sentim la Mònica Hernández fent una esmena a un comentari de Lotbou.
Que hi ha una part que té a veure també amb l'insult i amb la crítica. És a dir, l'insult i la crítica ajuden a enfortir les persones.
De quan eres subdirectora al Fax.
Sí, perquè una cosa deia Lou. L'insult i la crítica et fan créixer com a persona.
Acabem amb una errada d'aquests dies al món RAC1.
I que mai es va plantejar que fossin accions terroristes ni que hi hagués morts. Per exemple, en el cas concret de l'aeroport del Plat.
¿Cómo?
De l'aeroport del Plat.
El Plat se llama León Comegamba.